Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Consumir alcohol durant l'embaràs pot tenir efectes importants sobre la criatura. Entre un 4 i un 40% de les dones que beuen grans quantitats d'aquesta substància durant l'embaràs acaben registrant afectacions en els seus nadons. La més greu és la que es coneix com a síndrome d'alcoholisme fetal, que afecta un nadó de cada 1.000 que neixen al món. Una patologia que és considerada com l'única causa de discapacitat intel·lectual que es podria haver evitat sense haver pres alcohol. Avui parlem d'aquest tema amb la Júlia Portillo. Ella és la psiquiatra del Servei de Salut Mental del Taulí. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
A veure, clar, nosaltres tenim molts dubtes perquè aquesta síndrome, no, té un ventall d'afectacions molt, molt diverses, no?
Sí.
Tant físiques com cognitives, uh-huh, en els nens de les mares que han consumit molt d'alcohol durant l'embaràs. Quines són les alteracions que més veieu vosaltres del Taulí?
Bueno, mira, primer dir-te que no és molt d'alcohol en l'embaràs.
Ah.
No se sap la quantitat d'alcohol.
Doncs mira, nosaltres anàvem destacant pensant, o sigui, que no se sap si...
No se sap si amb poc alcohol o amb molt alcohol hi ha més afectació o menys afectació. Per tant, la premissa sempre ha de ser zero alcohol a l'embaràs. Una exposició a l'embaràs d'alcohol es considera 6 begudes setmanals durant 2 setmanes de l'embaràs, o bé 3 begudes de cop, és a dir, una nit que surts un dissabte per la nit i beus, 3 begudes 2 vegades durant l'embaràs. Per tant, no és gaire.
No és gaire, no? Ara m'ha sorprès, veus?
Per tant, això ja es considera exposició a l'embaràs. Respecte a la pregunta que em feies, bueno, el que ens arriba, jo soc psiquiatra infantil, a mi, nosaltres veiem nens de 6 a 18 anys, aproximadament, i alguns nens que arribem a veure fins als 21 anys, i el que ens arriba són nens, clar, a psiquiatria són trastorns del comportament, trastorns d'aprenentatge, bueno, veiem més aquest tipus de patologia i no sabem quan ens arriben si serà això la patologia de base o hi haurà alguna altra cosa de fons. Sí que és veritat que molts d'aquests nens ja han passat abans per pediatria, per neuropediatria, per serveis d'atenció precoç, i moltes vegades el diagnòstic ja s'ha fet. Sí que és veritat que moltes vegades no s'ha fet i som nosaltres que ho detectem.
De fet, un dels problemes que suposo trobeu és la dificultat, no?, de diagnosticar l'alcoholisme fetal, perquè les patologies que inclou, com ara ens comentaves, són molt àmplies i també molt diverses. Quins són llavors els indicis que us fan relacionar aquests aspectes amb el consum d'alcohol?
Mira, primer de tot, per fer el diagnòstic de la síndrome de l'alcohòlica fetal, que ara ja no es diu tant síndrome, sinó trastorn de l'espectre d'alcoholisme fetal, perquè és més un espectre, bueno, el que ens fa pensar són poden haver-hi alteracions morfològiques en el nen, sobretot a la zona craniofacial, alteracions a la cara. Després també hi ha alteracions a l'aprenentatge i sobretot moltes alteracions conductuals. Les alteracions craniofacials solen ser una fissura palpebral petiteta, uns ulls petitets, la zona entre el nas i el llavi aplanada. Nosaltres tenim aquí una cosa que es diu filtrum, que és com un canal. Doncs els nens que tenen síndrome alcohòlica fetal, això ho tenen aplanat. I després un llavi de dalt primet. El llavi de dalt primet. Això serien una miqueta les alteracions de la cara que podem veure, que no sempre es veuen, ja que és un espectre. Hi ha nens que es veu clarament i nens que no es veu. I després, a nivell conductual, sí que veiem moltes coses que s'assemblen i que són trastorns psiquiàtrics, com per exemple el trastorn dèficit d'atenció i hiperactivitat, autisme, alteracions de l'aprenentatge, retras mental. Miquetes són aquestes les alteracions que nosaltres a nivell de psiquiatria detectem.
Doncs déu-n'hi-do, l'ampli ventall. Per si algú ens escolta, ara continuarem desgranant doncs aquestes conseqüències, però per què una dona embarassada no hauria de prendre alcohol?
Home, clarament, per evitar que passés tot això, no? Que passessin totes aquestes alteracions. Passa que jo crec que primer hi ha molt desconeixement, no? Un quan està embarassat potser no es pren ibuprofenos o alguna medicació, però no és conscient. Bueno, una copita, tampoc... El mèdic me ha dit que no passa nada, això són com creences antigues, no? I no és cert, no és cert. Primer, no se sap quina quantitat d'alcohol pot arribar a afectar el nen. I el que ens hem d'imaginar, tenir molt present, és que l'alcohol plaça la placenta i el nen no el pot metabolitzar correctament. Llavors, ell és com si estigués bevent, clarament.
Clar, llavors s'ha de fer més difusió, no?, d'aquests aspectes i més conscienciació tant en les dones, als pares, a tota la societat i fins i tot als metges, perquè
sobretot,
alguns
aquesta
premissa d'una copeta te la pots prendre de tant en tant, encara... Encara
sí.
Ja existeix.
A vegades encara veiem dones embarassades que fumen, no? O dones embarassades, pues una copita de vino, pues res, pues els diem, no? Els podem dir, escolta, no, ja saps que això no va bé, que això té conseqüències.
També hem d'explicar que aquestes afectacions són cròniques, no?
Són cròniques, sí.
I com les podeu tractar?
El dany cerebral és per sempre. Pues mira, el fet de que sigui un síndrome fa que no es pugui tractar com un tot. S'han d'anar tractant els diferents símptomes, que les diferents subpatologies que pot tenir el nen. Si veiem que el nen té un problema d'atenció o d'hiperactivitat, ho tractarem com un trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat amb medicació destinada a aquesta fi. Si veiem que el nen té un problema d'aprenentatge, ajudar-lo en aquests aspectes. Si és un trastorn de l'espectre autista, per exemple, dificultats en les relacions socials, pot realitzar un abordatge d'aquestes dificultats en les habilitats socials. Hem d'anar tractant part per part.
Clar, és molt important això, no? Abordar, i suposo que llavors, en aquest sentit, vosaltres des del Taulí són diferents als metges, no?, que participen o que tracten aquests nens i adolescents.
En principi estem implicats els neuropediatres, també els genetistes, que són qui estan més familiaritzats amb tot el tema d'alteracions morfològiques, i els psiquiatres.
I els psiquiatres també, evidentment. Hem de recordar per això que ara que parlàvem de que cal doncs, fer difusió, conscienciació, que l'any 2016 la Mesa del Parlament va instar el govern català a reconèixer aquesta síndrome com a malaltia crònica i també a elaborar un protocol de diagnòstic. A què consisteix aquest protocol i no sé si aquesta demanda ha arribat realment a materialitzar-se en els hospitals catalans?
Mira, els protocols de diagnòstic, bàsicament els estudis que hi ha, estan moguts a Estats Units, a Canadà, i sí que hi ha uns protocols diagnòstics que s'estan aplicant als centres catalans. Són uns protocols, que són una miqueta les sintomatologies que t'he explicat abans, els signes i els símptomes explicat abans, i que a poc anem implantant, i que cada centre va aplicant bueno, els seus abordatges, ja sigui diagnòstics com abordatges de cara als pares i als nens. En concret, al Taulí, ara el que estem fent és recollir una miqueta tots els pacients que tenim a psiquiatria infantil amb un diagnòstic de SAF, de síndrome alcohòlica fatal, i hem començat a fer un grup de pares. Un grup de pares en el que bueno, es fan unes sessions informatives de lo que és el trastorn, com abordar les dificultats que poden tenir a casa, també els hi dona recolzament social... I bueno, el que ens hem donat compte és que els pares estan molt informats i aporten gairebé la informació corre de manera bidireccional. El que nosaltres aportem és una part, però el que ells ens informen i de les dificultats que tenen a casa és molt gran.
Llavors això vol dir que anem avançant, no?, en el bon camí?
Sí, s'està avançant, s'està avançant. Hem d'unificar tots els hospitals criteris i posar-nos... tots a treballar en comú, però jo crec que sí, que es pot fer. M'agradaria recalcar una miqueta les associacions de pares, no? Que jo crec que estan fent molta feina perquè es reconegui la malaltia, per donar-hi veu a les famílies, als nens, i perquè es conegui, no?, el que és. Sí que és veritat que moltes vegades s'han trobat amb la incomprensió per part de les escoles, per part dels serveis socials, de realment el nen, bueno, quines dificultats té, què li passa... Un cop s'unifica i es diu que el diagnòstic és aquest, jo crec que ho tenen molt més fàcil, no? per tenir reconeixements i ajudes socials.
Evidentment. Jo també m'agradaria que ens expliquessis els casos que us arriben al taulí, si són dones amb una addicció a l'alcohol o són persones doncs, que han fet un consum que a priori doncs, es podria considerar inofensiu.
Mira, doncs la majoria de casos que tenim són nens adoptats. Hi ha casos nacionals, però sí que diria que un 95% dels nens que estem portant a psiquiatria infantil ara mateix són casos d'adopcions internacionals. Sobretot de la zona, bueno, es diu el cinturón del vodka, no? Són els països de l'Europa de l'Est, Rússia, Ucrània, sobretot, que es van adoptar, pues, bueno, ara a partir de la dècada dels 2000, i ens estan arribant ara a consulta, nens i adolescents. El que ens arriba sobretot i el que estem veient molt és quan arriben a l'adolescència són les alteracions de conducta molt cridaneres, molta dificultat de control a casa, a l'escola. Són nens que els costa controlar els impulsos, amb molta disregulació emocional, dificultat per entendre una miqueta les claus socials, fàcilment manipulables, influenciables. Clar, això els pares, quan eren més petits, no s'ho trobaven, però clar, ja a l'adolescència esperen que la cosa sigui una altra cosa i clar, ho estan veient.
Clar, perquè quants casos d'aquest tipus teniu o heu tractat al taulí? Teniu dades, teniu xifres?
Pues ara aproximadament estem, mira, no em voldria equivocar, però estem tenint com uns 50 casos en l'actualitat.
50 casos a l'actualitat, i que la majoria, el 95%, no, d'elles venen doncs, de nens que han estat adoptats, no, en aquests països on evidentment, si aquí encara ens queda molt per avançar, sí. Suposem que allà ni tan sols es plantegen el reconeixement d'aquesta malaltia, no?
Exacte. Bueno,
o són casos de famílies també molt desestructurades.
Allà, als països d'orígens,
sí.
Vols dir?
Sí, exacte.
Sí, bueno, en certa manera, jo crec que sí que són conscients allà als països d'origen que els nens tindran dificultats. De fet, a Ucrània ara sí que reconeixen que tots els nens de menys de 3 anys adoptables ara a Ucrània, al 100%, poden estar afectats per una malaltia relacionada amb el consum de l'alcohol durant l'embaràs. Ells en són conscients. El que passa que, bueno, els informes que donen quan es fan les adopcions a vegades són una mica opacs, no? Hi ha informes que són molt clars, que sí que diuen que la mare va estar consumint alcohol durant l'embaràs, i hi ha altres informes que, bueno, o es desconeix, o la mare potser en aquell moment ho nega. Clar, els pares, quan adopten, moltes vegades no tenen tota la informació.
Clar, i potser fins i tot ho desconeixen, no? Els
Exacte.
Efectes que poden produir doncs, el consum d'aquestes
substàncies.
És el
que reclamen, no? Una miqueta els pares de les associacions, que, bueno, aquella manca d'informació que van tenir en el moment d'adoptar.
I creus que el nombre de casos ha anat baixant en els últims anys? Dius ara que més o menys tracteu uns 50 casos.
Han anat baixant perquè han anat baixant també les adopcions. Han baixat les adopcions i ens en trobem menys casos. Que seria una miqueta aquest el motiu, no? Perquè hi hagi més informació. Bueno, la prevalença ha baixat perquè ha baixat les adopcions.
I llavors, creus que més enllà del diagnòstic de la malaltia i del tractament de l'infant, també és important com es tracta les mares o els recursos que se'ls ha de donar?
Les mares que han consumit alcohol?
No, les mares adoptants. D'aquí.
Les mares, bueno, les famílies necessiten molt suport. Moltes vegades ens trobem que no només és el nen afectat, sinó que també les famílies... Venen famílies amb una autoestima molt baixa, amb una sensació de que han educat malament el nen, de que ho estan fent malament, són incompresos, no saben per què el nen és així, pensen que, bueno, que els miren malament els altres pares pel comportament del nen. I se'ls ha de dir una miqueta bueno, que des del trastorn del nen i una miqueta donar-los força i coneixement de com tractar-lo. No? És sobretot aquest aport el que necessiten, i a més, per suposat, aport social i econòmic. Si necessiten ajudes, les han de tenir.
Clar, aquests recursos, perquè penso ara doncs, que aquests nens, no, aquesta síndrome doncs, acaba afectant i fent responsable a aquests pares del que al final els hi està passant, no, als nens, i suposo
sí.
Que processar tota aquesta realitat ha de ser molt difícil.
Sí, el que sí és veritat és que un cop tenen el diagnòstic i se'ls explica bé, ja comencen a entendre molt el que ha passat, no? És una cosa que ja venia del naixement, no és que ells ho hagin fet malament, i bé, jo crec que el diagnòstic ajuda molt a entendre.
De totes maneres, creus encara, Júlia, que encara hi ha estigma amb aquesta malaltia i que potser hi ha famílies que doncs acaben amagant les patologies, l'origen de la patologia dels seus fills?
Clar, veure durant l'embaràs i crear tantes dificultats en un nen és estigmatitzant, no? Sí que és veritat. Però, bueno, el que nosaltres ens trobem amb aquestes famílies és... No ho amaguen, al contrari. S'estan associant, volen informació, volen entendre el que és i bé, clar, bàsicament no és un consum que hagin fet ells durant l'embaràs, és una cosa que venia de fora, no?
Clar, perquè si la majoria dels casos són d'aquests nens adoptants, no? Com deies,
d'Alès
o Altament, doncs té sentit. Jo m'agradaria breument que ens expliquessis una mica les pautes, no? Els consells que oferiu o que intenteu donar doncs, a aquests joves, a aquests nens, per gestionar totes aquestes frustracions i aquestes, bueno, aquests problemes de conducta que explicaves.
Clar, cada nen és un món, no? És un síndrome, però no tots els nens tenen un comportament prototipus o una alteració prototipus. Llavors, el que fem és, segons la sintomatologia que nosaltres veiem, abordem. Si és un nen que té un dèficit d'atenció, una hiperactivitat, primer de tot, medicar, donar la medicació corresponent. I si a l'escola té dificultats, també informar l'escola, que es faci un pla individualitzat, que se l'ajudi. També a casa, pautes a casa perquè l'ajudin amb aquest trastorn. Si és un problema més, per exemple, d'habilitats socials, un trastorn de l'espectre autista, s'hauran de treballar aquestes dificultats que tenen de relació amb els altres, intentar minimitzar tota aquesta problemàtica que tenen en entorns socials. Si són problemes de conducta, problemes que s'obliden de realitzar les rutines diàries a casa, s'han de fer calendaris, pautes. Sobretot, també això, si es necessita medicació, han de prendre la medicació que requereix cada trastorn.
I llavors aquest acompanyament es fa des del taulí durant, a vegades, fins als 18 anys o més,
sí,
no?
Sí, clar, tota la infància i suport psiquiàtric i psicològic.
Doncs Júlia Portillo, psiquiatra del Servei de Salut Mental del Taulí, moltíssimes gràcies per parlar-nos de manera tan clara dels efectes de l'alcoholisme fatal.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona setmana.